Ràdio Estel.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Hola, molt bona tarda. Arriba un divendres més Catalunya sense barreres, el programa de ràdio que dona veu a les persones amb discapacitat i malaltia mental. Sabeu que fins a les 9 del vespre us farem companyia a molts testimonis i seccions de caire social. Esperem que us agradi passar aquesta estona amb nosaltres. Com és habitual, el primer que fem és posar una carta a la bústia de les zones. De sous va la cosa.
Benvolgut senyor Lluís de Guindos, ministre d'Economia. El diner públic és quelcom seriós perquè és el diner de tots, discapacitats i no discapacitats. I cal, per tant, assegurar-se, vagin on vagin aquests diners, una administració rigorosa. En aquest sentit, és lloable la iniciativa del govern al qual pertanyeu de limitar els sous dels alts executius d'entitats financeres que han rebut préstecs del sector públic o bé que han estat intervingudes. En el cas de les que han rebut préstecs, els sous es limitaran a 600.000 euros anuals. Per als directius de les entitats intervingudes, els sous no podran superar els 300.000 euros l'any. Certament es tracta de xifres elevades, que clamen al cel, però tot i així són una minúcia comparat amb allò que acostumaven a cobrar fins ara la majoria d'aquests càrrecs del món financer. En algun cas, la retallada ha estat del 75% del salari. No comparem pas aquests ingressos amb els de les pensions no contributives de moltes persones amb discapacitat o malaltia mental, perquè, si no, qualsevol aixeca l'ànim. Moltes de les no contributives no arriben ni als 5.000 euros anuals. Vamos, Magui, despierta,
tengo algo que decir. Contrastos de la vida. És divendres 10 de febrer, dia en què ens visita Antoni Pellicer Onrubia, un abanderat de l'autisme, un entregat a la causa, un convençut de la causa, un home intel·ligent i una bona persona. Però ell només diu que és Antoni, avi d'en David, un noi autista. Clarament ens hem de posicionar al costat de gent com ara Antoni Pellicer Onrubia, que ha fet de la seva vida una causa per reivindicar els drets de les persones autistes. I ben bé que li agraden a Pilar Díaz a aquestes persones. Ella és la nostra síndica de la discapacitat, la nostra combativa síndica. I avui ve a explicar-nos per què és important fer-se soci d'alguna entitat en un món tan durament individualista com el que tenim. Per últim, tertúlia d'equip, per comentar si les persones amb discapacitat som ciutadans de segona, o més bé ens fan sentir ciutadans de segona en més d'una ocasió. Por favor, sé que te repondrás. Amb tot això i més, ens posem en marxa al costat de Toni Huguet al control de so. Endavant, a veure què passa aquí. I used to win all the arguments when she felt inferior. But now the girl says yes when she means yes. The girl says no when she means no. The girl stands up to me now more than she did before. El primer que farem serà un cant a la no perfecció.
Ironies socials amb Montse Clotet.
Quan malauradament es té una discapacitat física, psíquica o una malaltia mental, de les quals se'n deriven una sèrie de hàndicaps que, evidentment, els afectats no han triat, entre ells, per exemple, la mobilitat reduïda, la manca d'algun sentit o la impossibilitat de comunicar-se, sovint se't fa difícil sentir-te integrat. Vivim en una societat que idolatra la perfecció, els cànons de bellesa establerts, i on el més comú és que tothom vagi a la seva, mirant-se al propi melic, o només endavant, com fan els rucs. No fos cas que si es prenguessin la molèstia d'aixecar el cap i de mirar al seu voltant, encara que només fossin 5 minuts cada dia, se n'adonessin de que les ciutats, les muntanyes, les platges, els boscos i tot el que ens envolta és de tots, i tots tenim el dret de gaudir-ne. De que no tot és perfecte, però no per això menys interessant, necessari i bonic. Evidentment, és més fàcil girar la mirada o tancar els ulls quan allò que veieu no us agrada o no s'ajusta a l'establert. Però penseu que no protestar davant de la injustícia o no donar un cop de mà a qui ho necessita quan està al vostre abast ens pot excloure i fer sentir ciutadans de segona. Aconseguir un món on tothom hi tingui cabuda és feina de tots. The sun comes up, I think about you.
The coffee cup, I think about you. La veritat és que des d'aquest programa apel·lem cap al col·lectiu, cap a sentir-nos integrants d'una comunitat i no individus que van a la seva. Notícies, més notícies. Ara la que ha despertat la sensibilitat de la nostra periodista Sònia Burguer s'ha recuperat, un curtmetratge on persones amb malaltia mental són protagonistes.
El comentari de Sònia Burguer.
Avui serem optimistes, deixarem anar les campanes al vol. I és que ells, sí, el grup de persones que ara els presentaré, van fer una cosa difícil. Van voler trencar estereotips per a bé i per a mal. Encara que malalts mentals, contar, per exemple, que els ve de gust formar una família com a qualsevol, que poden treballar de netejador, d'administratiu, de perruquera i somiar en un món millor. El cinema és el vehicle per canalitzar aquests anhels, una finestra per cridar als quatre vents com és la vida d'aquells que sovint no tenen veu, els malalts mentals. El curtmetratge documental que protagonitzen, titulat El camí cap a la ciutadania, és un exemple més d'aquest impuls vital filmat a la primavera del 2011 amb la participació de 80 integrants que recull el testimoni de persones amb malalties mentals del taller de ciutadania del Centre de Rehabilitació Laboral de Getafe, a Madrid, que es va estrenar a la Fundació 11 de la capital. Sí, han exercit molts per primera vegada i per fi de guionistes de la seva pròpia vida, per a dir ben alt, que són persones que tenen capacitats i les poden dur a terme i que no defalliran perquè, com el títol del documental, en el fons tot és un llarg camí per a ser ciutadà. D'aquí el títol del curtmetratge, El camí cap a la ciutadania, que ara es pot veure a internet, a YouTube.
Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. Back in 1957 we had to dance a foot apart. And they hawked us from the sidelines,
holding their rulers without a heart. Doncs un divendres més compartim en intimitat aquest programa Catalunya sense barreres, que té les persones amb discapacitat i malaltia mental com eix estructural. I la veritat és que quan un ha de rebre convidats com l'Antoni, torna a recuperar l'esperança. De vegades la lluita per la integració és un camí on tots piquem pedra, on hi ha molts pocs resultats, on ens trobem sols, desemparats, incompresos, però de repent surt una persona com l'Antoni Pellicer, convençut del que el que fa té un cert sentit i que arribarà a bon port. Ell té un net que es diu David i que té autisme, i un bon dia no li va tremolar el pols en plantejar al govern de torn una vaga de fam per defensar els drets del seu net i de totes les persones autistes. Es va fer les proves mèdiques i tenia la seva idea ben assentada al cap. Faré una vaga de fam. Això ho va espantar molt als governs. Amb uns no va aconseguir res, amb els altres sí. És igual, hi hagi el govern que hi hagi, el que sí necessitem és ciutadans com l'Antoni Pellicer Onrubia. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Senyor Antoni, què tal? Bona tarda, benvingut a Catalunya sense barreres.
Moltes gràcies.
Espero que guanyem un amic per tota la vida.
I tant que sí.
Senyor Antoni, quantes vegades li han dit a vostè que és un passat?
Així és directament, potser un parell de vegades només. I implícitament, sense manifestar-ho, centenars de vegades.
Perquè, clar, Quants correus electrònics ha enviat a la Generalitat, per posar un exemple?
No recordo, 2.000 i pico de correus, no tinc ara la memòria, i 4.000 documents adjunts intentant justificar el que demanava.
No qualsevol correu electrònic ni qualsevol document adjunt, sinó documents treballats primera persona per vostè, que s'ha documentat de l'autisme i que argumenta cada afirmació que fa, ben argumentada, com faria qualsevol periodista de primera.
Sí, i sobretot perquè les fonts eren rigoroses, des del punt de vista científic, les fonts en què jo obtenia els documents eren rigoroses. Jo conec de l'autisme molt poquet, però bueno, les fonts en les que jo bevia, diríem, sí que en sabien molt. Però la veritat és que va servir a poc. Fixi's, va donar poc resultat. En una entrevista que jo vaig tenir, val la pena que els expliqui perquè vegin com van les coses a la Generalitat, o anaven. En una entrevista que vaig tenir amb un responsable de serveis socials del Parlament, del PSC, que no havia contestat cap missatge dels centenars de missatges que havia enviat, al final van fer que connectés amb mi i jo li vaig dir: vostè no ha rebut els meus correus? Diu: sí, Goiti, fixi's, em va obrir un calaix ple dels documents. Miri, aquí estan tots, el que passa, li he de ser sincer, només els he llegit en diagonal. Clar, si això t'ho diu el responsable en aspectes socials d'un partit socialista que està al govern, doncs la veritat és que dona ganes d'esborrar-te i anar-te'n a un altre lloc.
Comencem per l'última iniciativa d'Antoni Pellicer Onrubia, és aquest correu per a la conscienciació de l'autisme, que està signat per vostè, 75 anys, avi d'en David, un noi amb autisme. A qui fa arribar aquest correu i què demana, què explica?
Sí, en aquest moment crec que hi ha aproximadament 2.500 adreces a les quals jo manualment envio el correu. El correu el que pretén és mantenir la informació de que les persones amb autisme o qualsevol altra discapacitat són persones absolutament amb plena dignitat com éssers humans i que no se'ls pot tenir marginats. No es pot obviar que la humanitat la conformem tots: alts, baixos, rossos, morenos, persones amb trastorns mentals, persones amb altres, amb trastorns físics. Això és la humanitat. I o incorporem això a la nostra, a la nostra ment i a les nostres emocions, o la societat doncs no serà una societat en la que valgui molt la pena viure.
Aquest correu per la conscienciació de l'autisme va adreçat no només a mitjans de comunicació, també a polítics,
sí,
empreses,
universitats,
associacions,
escoles, pares d'associacions, pares de nens amb trastorns no només d'autisme, sinó perquè l'autisme, en aquest cas, és una, bueno, ha estat l'excusa per poder fer el correu. La meva idea no és només... Jo em sento solidari amb totes les persones vulnerables, siguin les que siguin. Ja abans de tenir el meu net amb autisme era així.
De fet, enllaçarem amb com va començar tot plegat. Al juliol de 2008 vostè inicia una campanya per sol·licitar ajudes per a les persones amb autisme i les seves famílies. De juliol de 2008 a desembre de 2010, una mica més de 2 anys, va enviar gairebé 2.000 missatges a la Generalitat. Ja ho ha comentat també. Hi ha aquest punt àlgic on vostè anunciava una vaga de fang perquè no li feien cas, no servia de res tanta feina.
Clar, jo vaig rebre cartes del president Montilla després de 6 mesos de... Vostè sap que la Generalitat, les administracions públiques tenen obligació de contestar, de fer o acusament de rebut dels escrits dels ciutadans en 10 dies i en 3 mesos donar resposta adequada a la petició. A mi ningú em va contestar ni em va fer acusament de rebut ni res. I una amiga meva, que a la vegada era amiga d'una assessora del president Montilla, li va plantejar, deia: home, no podeu deixar aquesta persona així i tal. Llavors el president Montilla, molt amablement, va fer una carta molt correcta i tal, que no es va comprometre a res, però bueno, com a mínim va contestar. El president Montilla em va escriure tres cartes. Cap d'elles va adquirir cap compromís. Llavors jo havia parlat, bueno, amb diferents parlamentaris, amb diferents departaments, havia escrit a tots, uns individualment, els altres més col·lectivament, i al no haver-hi cap resposta vaig pensar que havia equivocat el camí. que l'administració no en sap. És a dir, l'administració, això dels correus, dels escrits i les reclamacions, bueno, pues, ja s'hi acostuma. Però clar, jo el que volia és que prenguessin consciència de que aquestes persones necessiten les ajudes i que si no ens les donaven, tot i que reclamava un dret humà reconegut, com és el dret humà reconegut per la Convenció Internacional, doncs hauria de fer alguna cosa perquè reaccionessin. I vaig decidir fer una vaga de fam. Vaig anar al metge, em va fer una revisió mèdica, vaig fer un testament vital, vaig parlar amb els meus fills, que no volien, evidentment, tots estaven cada dia fumant-me canya de que no ho fes, i amics també. I vaig dir, bueno, mireu, són maneres de veure les coses. Jo entenc que en el transcurs de lo que dura la humanitat, els drets humans no els han regalat mai. Sempre han estat conquerits, des de l'esclavitud, que va ser abolida perquè s'hi van oposar molta gent, i vaig decidir fer la vaga de fam, i inclús vaig anar a mirar, vaig demanar preus de les tendes de campanya, de tots els estris que necessitaria, i així es va ser. I quan ho vaig anunciar, al cap de 48 hores em van trucar de la Generalitat que anés a parlar amb ells.
Uh-huh. En aquest cas el govern s'ha comprometre a uns compromisos que tampoc va poder assolir perquè va perdre les eleccions.
Bueno, això és un tema molt... Fixi's, jo li diré que jo havia estat votant socialista durant molts anys. No per una gran convicció, sinó perquè trobava que dins del que hi havia, pues, el millor. I resulta que em va rebre la directora de l'ICAS, de l'Institut Català de Serveis Socials, la senyora Carolina Omar, sí. Vam estar parlant amb ella i amb uns assessors que tenia i tal, i ella va dir, què vol? Bueno, pues ja ho sap vostè, bueno, però què vol? No, pues, miri, volem ajudes d'aquest tipus, Val, caramba, val, així és... 2 anys, quasi 3 anys demanant i no res, i ara...
Podia haver començat
sí, parlar, exacte. Ara, Total, que jo vaig dir, miri, no vull molestar-la, però jo no em fio de vostès, dels polítics, després d'aquesta experiència. Si m'ho fa per escrit, jo desconvocaré la vaga, si no, no la desconvoco. I al cap de 3 dies o 4 vaig rebre una carta confirmant tots i cada un dels punts que havíem parlat, de les ajudes i tal. Perfecte, vaig desconvocar la vaga. Anava passant el temps i les ajudes no arribaven. Caramba, jo trucava i em deia, no, escolti, no es preocupi, que això ja està, que s'està arreglant, passa que la burocràcia s'està arreglant. I van anar passant el temps, va arribar el desembre, van perdre les eleccions i les ajudes no havien arribat. Després
I ara s'havia d'entès amb uns altres.
Miri, jo penso que ho van fer perquè desconvoqués la vaga, que no hi havia voluntat de donar-nos les ajudes.
No ho sabrem mai,
senyor
Pellicer.
No ho sabrem mai. No ho sabrem mai, però el que sí sé, perquè, clar, jo he estat indagant dins de l'organisme, 10 mesos era temps més que suficient per concedir les ajudes. Comprèn?
El govern de Mas, com s'ha entès?
Pues el govern de Mas, quan van guanyar, pues vaig anar... Escolti,
no mirin! No m'hi havia 2.000 correus.
Exacte,
més,
nosaltres sí? Hem demanat tot això. Ara espero que vostès responguin d'una altra manera. Cal dir que prèviament a que guanyessin les eleccions, el que ara és president Mas, quan era president de CiU, em va demanar si volia parlar amb ell, que ell tenia interès de parlar amb mi. Em va sorprendre, és l'única persona que va demanar parlar amb mi. I vaig anar a la seu de Convergència i Unió, em va rebre el senyor Mas i encara que sigui anecdòtic, per mi té molt valor. El senyor Mas va dir a la seva secretària, no em passi cap trucada ni res. El seu telèfon el va desconnectar i vam entrar i ningú ens va molestar. Vam estar una hora parlant. Jo li vaig poder expressar tots els meus...
Li va explicar la seva història.
La seva història, vaja. El que jo volia, i vam estar discutint inclús algunes coses.
El que m'interessa saber és aquest govern de Mas que li ha aconseguit. Bueno, perquè espero que no perquè també va anunciar una altra vegada fan sí. Els polítics de Convergència.
Ells, miri, va passar el següent. Quan nosaltres vam anar també ens van dir que sí, que bueno, doncs no. Que ells no havien trobat res a l'ICAS. No havien trobat cap document que justifiqués el que jo estava explicant. Si es miria, no es preocupi, aquí ho té. O sigui que això no hi ha problema. I vaig dir, miri, vostès tenen un compromís institucional. I, per tant, com a compromís institucional, independentment de que fossi el Partit Socialista, que estava a l'ICAS, la Carolina Omar, o qui fos, el compromís institucional, vostès tenen obligació de donar-li resposta. Sí, no es preocupi, la directora de l'ICAS i el senyor Cleries, i vam, bueno, farem això, farem allò, mirarem aviam com ho fem i tal, perfecte. Val, doncs ja està, perfecte. No es preocupi que vostè tindrà les ajudes, farem, no sé com ens ho farem, però perquè serà difícil, perquè no tenim pressupost, perquè no està res articulat, etc. Bueno, d'acord, doncs, vale. I va passar pues, una setmana, i va passar 15 dies, va ser un mes, va passar 2 mesos, i vaig dir, no, ara ja no espero com l'altra vegada 10 mesos. I vaig fer un escrit, com que ja tenia el testament vital, ja sabia totes les problemàtiques que tenia, fer una vaga de fam, bueno, doncs beuré aigua i mentre es duri, i quan s'acabi, doncs mira què hi farem. Un dia o altre ens hem de morir. I vaig escriure al president Mas, i vaig escriure a la Conselleria i a la Direcció General de l'ICAS i al govern de CIU, i vaig dir, senyors, en vista que vostès no em donen resposta, sàpiguin que a partir, no sé si era l'1 de maig, jo iniciaré una vaga de fam, que en aquest cas serà una vaga de fam que no pararé, és a dir, que serà indefinida, i vostès veuran, jo assumeixo la meva responsabilitat, sóc jo que decideixo fer la vaga de fam. Sí. Vostès hauran d'assumir la seva responsabilitat, que és per què faig la vaga de fam. Uh-huh. I l'endemà em va trucar el senyor Cleries, va trucar, i va dir, senyor Pellicer, escolti, no es preocupi que això, miri, divendres a la Pedrera es firma el conveni amb les associacions dels cuidadors, Caixa de Catalunya i Generalitat, i benestant acordat això, i es firma el conveni. Perfecte.
I ho ha aconseguit.
I ho hem aconseguit. Uh-huh. I ens van donar les ajudes que demanàvem a l'anterior govern.
Tinc un problema de temps, senyor Pellicer. S'ha consumit tota l'entrevista. Sé que s'ho mereixia, però fem una petita pausa, fem 3 preguntes ràpides als col·laboradors de l'equip i haurà de tornar a explicar-nos com és la vida d'en David, que és la persona que ha inspirat totes les seves accions, no?
Sí, senyor.
Vinga, doncs vam, anem-hi. Otra galàxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias porque cada uno da. Doncs preguntes per Antoni Pellicer Onrubi, endavant.
Com ho ha fet per no defallir?
Bueno, he defallit. Oh, i tant, moltes vegades he estat a punt de tirar la tovallola. Moments de depressió, perquè la insolidaritat és dura. Vostès també ho saben, si estan en situacions de vegades difícils. Moltes vegades. El que passa que pensava que no tenia dret a fallir, que tenia que tornar endavant.
Senyor Pellicer, vostè és jubilat?
Jo sóc jubilat.
El fet de ser jubilat l'ha ajudat molt a poder fer tot el que ha fet? Perquè si hagués estat al mercat laboral, suposo que no hagués tingut
temps. No hagués tingut tant temps.
Aleshores l'ha ajudat?
M'ha ajudat en quant a temps, no en quant a actitud. Que era abans de jubilar-me era la mateixa, el que passa que no hagués tingut el temps, evidentment.
Ha acudit al síndic de Greuges?
Sí, el síndic de Greuges va rebre 200 i escaig de missatges meus. Ell va fer intervencions, però fixi's com és l'administració, que inclús coses que demanava el síndic de Greuges no li van donar resposta.
Senyor Rubià, aquí, senyor Pellicer, disculpi, no. No tenim una síndica de Greuges, però sí una síndica de la discapacitat que també li vol fer una pregunta.
Sí, jo li volia preguntar quants beneficiaris, quants usuaris hi ha ara en aquesta associació de persones autistes.
Al voltant d'unes 80 famílies.
I són d'àmbit territorial, de tota Catalunya?
Del Vallès Occidental, de moment, però no està tancada. Vull dir, passa que ha coincidit que la gent que ha pogut són del Vallès Occidental. Però no està tancada a cap lloc, ni a l'Occidental, ni a l'Oriental, ni que vingués de Girona.
Hem de dir que vostès han constituït una entitat que es diu Virs al Món, especialitzada en serveis d'atenció a persones autistes, que la seu la tenen a Sabadell, i que, bé, allà fan coses diverses, com per exemple...
Sí, un incís, jo no sóc de l'associació.
Sí, és veritat, només jo, és soci.
Jo no vaig voler ser de l'associació perquè no volia coartar la meva llibertat.
Ja.
Si sóc d'una associació, com que ens donen si subvencions, aquests, has de callar.
Si aquests no ho fan bé, els de l'associació també els criticaran, no?
Oh, i tant que sí.
Està bé. Doncs encara necessitaríem saber moltes més coses. Qui és el David, com es viu amb ell, per què necessita tant vostè el seu net, o sigui que li emplaça un altre programa.
Em sembla molt bé.
De moment has explicat la seva lluita i els seus fruits, però després també hauríem de conèixer la història humana, no us sembla, companys?
Sí.
Del
sí.
David, doncs... que tots els diumenges sopa amb el seu avi.
Sí, sí.
Queden i tenen una quedada.
Sí, sí.
Sí?
Sí. Anem a passejar i anem a sopar. De vegades anem al Viena, de vegades anem... jo li faig a casa meva. Anem a passejar a la Gosseta, sí, sí. El dissabte ja està dient que és diumenge.
Doncs benvingut a la família de Catalunya Sense Barreres, Antoni Pellicer, on Rubia. Una altra setmana ens explicarà la història d'en David. Nosaltres hem de continuar amb el programa.
Moltes gràcies.
I a més anem molt malament de temps. Sònia, agafa les notícies, que anem a notícies. Va.
L'actualitat informativa de les persones amb discapacitat a Catalunya Sense Barreres.
Les notícies ens diuen que 20minutos.es és el primer diari online en castellà accessible per tothom des de qualsevol ordinador.
Les persones cegues poden activar l'opció de lector de pantalla i els usuaris amb dificultats de mobilitat a les mans tenen la possibilitat de dialogar amb la web per navegar. A 20minutos.es l'usuari no ha d'instal·lar software ni aparells en el seu ordinador per fer els continguts del diari accessibles. El sistema és gratuït per als beneficiaris.
18è concurs escolar de l'ONCE i la seva fundació. Més de 28.000 alumnes de Catalunya surten al carrer a buscar els punts menys accessibles dels seus pobles i ciutats.
Amb el resultat del treball, els estudiants han d'elaborar un gran mapa de l'accessibilitat de Catalunya. Fes el teu barri accessible és el lema del certamen d'enguany. Una de les novetats d'aquesta edició és la possibilitat de presentar els treballs mitjançant internet.
I un estudi vincula la discapacitat intel·lectual a diferents problemes de salut.
L'estudi ha estat realitzat per un grup d'investigadors de la Universitat de Salamanca i conclou que la discapacitat intel·lectual està relacionada amb una menor massa òssia i una predisposició a patir síndrome metabòlica. Els científics pretenen determinar si la discapacitat intel·lectual augmenta el risc de contraure malalties cardiovasculars o bé de tipus diabètic.
Informació social a Catalunya Sense Barreres.
I ben contents que anunciem que el proper dimecres, 15 de febrer, s'estrena Catalunya Sense Barreres l'obra a l'Auditori de Barcelona amb el suport del Departament de Benestar Social.
La cita serà a les 6 del vespre a la sala Oriol Martorell amb assistència confirmada d'unes 600 persones. L'associació Capacitats Integrades Més per Més porta a terme la representació en la qual s'explica en clau d'humor com fem aquest programa de ràdio els voluntaris un dia que no pot venir la seva directora.
Neis Intermedia, la primera gran agència de col·locació del tercer sector.
Quatre entitats s'alien per cooperar amb el Servei Públic d'Ocupació. La nova fundació fusionarà l'activitat de borsa de treball de cadascuna de les entitats i convertirà Intermedia en una dels agents que podrà col·laborar amb els serveis públics d'ocupació.
I últim apunt, el conseller de Salut ha visitat avui l'edifici 11 Catalunya.
Boi Ruiz ha conegut les instal·lacions del centre, el més gran del món dedicat a la normalització de les persones cegues i amb deficiències visuals greus. El centre ofereix atenció integral i multidisciplinària a més de 3.000 persones de la ciutat de Barcelona i més de 10.000 de la seva àrea d'influència.
Gràcies, Sònia. Ara racó literari amb Mercè Guiu i Carme Raips. Steady as a preacher, free
as a wee. Molts universitaris i universitàries deixen el nostre país per trobar una oportunitat fora. Enginyers, metges, arquitectes, informàtics, es traslladen a Alemanya, Anglaterra o a qualsevol indret que els permetin aplicar els seus coneixements. L'èxode de gent formada és una de les febleses del sistema. No és d'estranyar que els titulats amb discapacitat ho tinguin encara més negre. Per això, la qualitat de la formació en aquests col·lectius és més important que mai, perquè és a través del coneixement que poden demostrar socialment les seves capacitats. És en aquest context que voldria fer-me ressò de la Càtedra d'Accessibilitat, Arquitectura, Tecnologia i Disseny per a Tothom de la Universitat Politècnica de Catalunya, que l'ha convertit en la primera universitat espanyola en aconseguir acreditacions internacionals d'accessibilitat. Es tracta d'un projecte integral on no només es busca l'accessibilitat de l'espai físic i de les webs, sinó la igualtat d'oportunitats i la sensibilització de la comunitat educativa i d'alumnes sense discapacitat. La càtedra s'inclou dins el marc de l'Observatori Universitat i Discapacitat, format per UPC i la Fundació 11. Get
Poesia per a la convivència, amb Carme Raig.
No vull que el fred em sobti un altre jorn. Em desmaquillaré per no amagar els sentiments. I amb el front alt i nua, desgranaré les ombres del misteri guardats en els nous fulls del calendari que imposi d'inutilitats que guardo a dins de la motxilla d'aquest temps. És per això que em pesa tant i tant. Sense cap mandra em toca defendre-se. Ordenaré les lleixes del meu viure. Tancaré amb pany i clau totes les pors, les ones del meu mar esvolotades, quan faig dissabte de la vida, per fer passes enceses com el sol i deixar els vells pessics d'una altra etapa. M'endinso a poc el meu silenci i empalpo l'abraçada de les hores i noto que els batecs són plens de força i sento que l'amor em fa volar en l'abraçada del present.
Catalunya sense barreres. Tots els divendres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández.
I després de la pausa literària ja hi som al costat de Pilar Díaz, la nostra síndica de la discapacitat, que ja està encesa. Què passa ara, Pilar? Però què passa?
Bueno, no, perquè he escoltat el senyor Pellicer i, clar, la seva última afirmació no la comparteixo. Llavors, jo, si em permets avui, em salto una mica el guió del meu tema i acabo parlant, o començo a parlar, de l'última frase seva, que diu que ell no pertany a l'entitat perquè no es deu a un govern o a una administració que dona subvenció. Jo des d'aquí és de dir que jo soc presidenta d'una entitat des de fa gairebé 10 anys, estic a dues federacions i no comparteixo la seva afirmació. Llavors, les entitats com a tal han de ser entitats que no tinguin cap color polític, han de ser apolítiques, i darrere de la teva reivindicació, que tu el que demanes és el millor o les millores pel teu col·lectiu, en aquest cas per les persones autistes, ben bé ha de ser igual que sigui el govern del PSC, com que sigui de Convergència, com que sigui d'Esquerra. La finalitat i la lluita ha de ser aquesta. I això és el que ens distingeix de l'administració, perquè no podem ser administració.
Sí, jo el que he dit és en base a... Quan vaig iniciar la campanya, vaig intentar aglutinar associacions, a dir, fem-ho conjuntament, tindrem més força. I em van dir, és que, home, mira, tu ho pots fer perquè, mira, l'avi diu el que li dona la gana, però nosaltres no ho podem fer perquè tenim subvencions. I, clar, vés a saber si a lo millor ens la retirem.
A lo millor era una forma de treure-li, perquè jo li dic que jo, com a presidenta d'una entitat i que rebo subvencions de totes les administracions de Barcelona i de la Generalitat i de la Diputació, jo m'he tancat a dintre de l'IMD, de l'Institut Municipal, per reivindicar un servei com és el porta-a-porta.
Sí, però de totes formes, Pilar, el tema que planteja el Pellicer té el seu sentit, eh?
Sí, no, que poden haver-hi entitats que no li vulguin...
I segur que les has sentit i les has escoltades d'alguns dirigents d'entitats.
Ja, però bueno...
No, clar, la vida és com és, Pilar. Tu podràs ser d'una manera, però si ell t'està dient això, potser és que ho has sentit.
Sí,
i sabem què passa.
No, però de fet, i ja comencem amb el tema que tenim avui, doncs a mi m'agradaria que ell, que és un lluitador, que a més és un exemple del que ha fet per reivindicar els drets de les persones autistes...
Això no es pot negar, eh?
No, però deixa'm que acabi. Llavors, que ell estigués a l'associació de persones autistes i que donés exemple d'altres famílies que segur que estan enfonsats i que ell, que va començar reivindicant uns drets, ara és un exemple pels seus companys.
És soci de l'associació,
sí,
però cap càrrec.
Sí, jo soc soci, pago una quota, sí,
ja
però no tinc més responsabilitat.
I continua dient el que vol.
Bueno, perfecte. Ei, però jo soc presidenta, pago la meva quota com a sòcia i usuària i dic el que vull, i reivindico el que calgui.
A veure, Pilar, no t'encenguis.
Però ja em sembla bé que sigui soci i que, a més, doncs, bueno, vostè va arribar o va crear aquesta entitat o va ajudar a crear aquesta entitat amb una finalitat i ara vostè reverteix a la societat amb altres persones que necessiten de la seva ajuda, i aquí ja comencem amb el tema d'avui.
Sí, exactament, perquè ara que sembla que tothom va a la seva, quin és el sentit que té pertany a una associació? Qui es creu aquesta història?
No, de fet, quan una persona recorre a una entitat a buscar un suport emocional davant d'una situació de discapacitat o de malaltia mental, el que busques és una experiència que l'hagi passat a un igual que tu i que t'ajudi a entendre doncs, el que t'ha passat, com superar aquestes limitacions, què descobriràs ara, com serà la teva vida quan et tallen una cama, com és a la meva entitat, o una persona que per la mobilitat com viurà tota la vida en cadira de rodes. Llavors, aquesta iguala de teu trobar-te amb un igual, aquest suport et fa doncs, unir-te en aquest grup, en aquesta entitat. L'important després és acabar fent una funció amb aquesta entitat que t'ha donat suport.
Mira, tu creus que s'ha perdut en aquest país la cultura d'entitat, de col·lectiu?
La veritat és que si mires 30 anys enrere, 35 anys enrere, jo sempre parlo molt del moviment del naixement de la democràcia després del franquisme, de l'any 76, 77, 78, d'aquelles grans manifestacions que tothom es manifestava per qualsevol dret, pel dret de ciutadania, pel dret al treball, pel dret a l'educació. Hi havia multitudinàries manifestacions a tot arreu. Avui dia sembla que tenim, no valorem aquest moviment de reivindicació que comporta pertànyer a una associació per reivindicar.
Tu què creus que busca la gent en una associació? Potser només resoldre el seu problema?
Últimament sí. Lo important després de resoldre el seu problema és que estigui motivat, que valori el que aquella entitat, com l'ha acollit i com li ha donat suport, i que ell acabi implicat a la seva associació perquè altres que vinguin darrere d'ell també puguin superar-ho. Per això jo li deia al senyor Pellicer lo important que és que ell, també ara, només amb la seva estima, només amb el seu diàleg, només amb la seva comunicació, ja ajuda a altres, que segur que estan escoltant aquest programa, que tenen un problema d'autisme, que no saben què fer-ne, i només escoltar-lo amb ell ja els hi serveix d'exemple.
Pilar, em sembla molt bé el que dius, però la gent jove creu tota aquesta història que expliques?
És un altre gran repte. No només que no cregui. Tornem a començar al començament. No coneixen. O sigui, aquesta reivindicació, aquesta lluita per poder parlar, per poder expressar, per poder manifestar-se, la gent jove ja ha nascut en un món de democràcia, en una societat de democràcia, que aquest exercici no el tenen a flor de pell.
I llavors com creus que tenim el tema del relleu generacional en el moviment associatiu?
Ens costa, però hem de fer-ho. Penso que totes les persones amb discapacitat o amb malaltia mental que estem implicats en el moviment associatiu hem d'acompanyar el nostre jovent, perquè malauradament la discapacitat i la malaltia mental no és algo que es pugui exterminar.
Teniu jovent? Fer el relleu?
No, primer hem de dir tenim tots jovent per fer-ho, perquè cadascú de nosaltres que té discapacitat penso que hem d'anar pensant que hem de buscar en la gent jove que té també una discapacitat i els hem d'educar nosaltres. L'hem de compartir, però també és una responsabilitat. No podem deixar només que el jovent s'espavili. No, els hi hem d'ensenyar com es guanyen els drets, què s'ha de reivindicar i que ens han d'acompanyar en aquest procés, perquè tard o d'hora un dia ens hauran de relevar.
I amb tot això, quina és la força de les entitats davant l'administració?
Diu que la unió hace la fuerza.
Sí?
Jo estic convençuda. Creus? No ho deixo com una utopia. I a més sabeu que sóc una gran reivindicadora i que aquí continuo i aquí continuaré.
Senyor Pellicer, què li ha semblat la nostra síndica?
Bé,
potser
molt,
que la incorpori no, a les seves reivindicacions,
sí, molt,
perquè força la té.
No, ell ja sap que pot comptar amb mi quan vulgui.
I és cert que es necessiten les associacions, són fonamentals. Mm-hmm. Si no, aviam, el que jo faig de franctirador és una excepció.
No, però...
Senyor Onrubia, no sé per què li dic senyor Onrubia unes vegades i un altre senyor Pellicer. Li contracto com francotirador de Catalunya sense barreres.
Jo sóc un franctirador. Fixi's una cosa... en la meva vida professional, parlo de fa anys, a mi em van oferir càrrecs importants i no els vaig voler, perquè això, jo sóc molt, m'agrada molt la llibertat i el fet d'acceptar un càrrec volia dir que no tindria llibertat i ara passa el mateix, jo sóc un franctirador nat.
Queda contractat a Catalunya sense barreres. Nòmina 0 euros, quedi clar, de ben entrada.
Aquí tots som voluntaris.
Hi ha una rebaixa després amb tota la crisi, els 0 euros?
No, allà sí que no. Molt bé, vinga, doncs gràcies, Pilar. Nosaltres hem de continuar, Montserrat.
Sí, comencem amb les ofertes.
Vinga, ofertes laborals, anem a pujar davall, ai, Déu meu.
Ofertes laborals per a persones amb discapacitat a Catalunya sense barreres.
Doncs vinga, de bòlit, la primera oferta és de Barcelona, on requereixen Montserrat un psicòleg.
Per dur a terme accions de suport i orientació a treballadors amb necessitats especials, així com col·laborar en la selecció de personal. Llicenciat en psicologia, especialitat clínica, laboral o social. Jornada completa.
També a Barcelona, Centre de Servei Públic sol·licita oficial de segona multitècnic.
Pel manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions, cal formació de cicle mig o superior en electricitat, climatització o similar. Jornada completa en torns de matí, tarda i nit.
A Martorell s'ha de cobrir una vacant de desenvolupador Java.
Pel disseny i implementació d'aplicacions Java i per la programació, test i controls de qualitat. En formació informàtica de grau superior i nivell alt d'anglès. Jornada completa i contracte indefinit.
Oferta a Brera, on necessiten enginyer tècnic o superior.
Per desenvolupar plànols de peces amb col·laboració amb els altres enginyers de l'empresa. Imprescindible coneixements de programes de disseny per ordinador tipus CAD o SolidWorks. Jornada completa.
A les Borges Blanques, empresa de construcció, cerca administrativa.
Per gestió documental, d'arxius i organització en general, cal formació administrativa o experiència demostrable, així com coneixements d'ofimàtica. Jornada completa.
I ja per acabar les ofertes d'aquesta setmana, a Reus, empresa de serveis sanitaris, busca gestor de recursos.
Per la coordinació i gestió de mitjans, organització de torns i control de serveis, amb formació mitja i capacitats de gestió d'equip. Jornada completa en torns rotatius.
Més informació a www.portalento.es o al 93 238 49 49. I continuem a Catalunya sense barreres, ara amb les seccions d'Ignasi Sant Genís, avui molt vinculada a l'atur, i de Pedro Curado. Després, tertúlia d'equip.
Un món més suau és possible, amb Ignasi Sant Genís.
Bon vespre, amics oients. Hi ha un degoteig continu de comerços, negocis i empreses que baixen la persiana per última vegada. L'atur augmenta de forma inexorable. Estem en els 5.273.000 aturats i ahir deien que encara no hem tocat fons. La reforma laboral a curt termini pot provocar un augment d'aquest indicador. De fet, es preveu arribar als 5.700.000 aturats. Les previsions assenyalen que ben entrat el 2013 és quan la reforma començarà a capgirar la tendència a l'atur. Si es deixa tot en mans del sector privat, francament, es necessitaran molts emprenedors i emprenedores per alleugerir les xifres de la desocupació. Es tractarà, sens dubte, de persones valentes que s'hauran d'arriscar d'alguna manera o altra. Soc del parer que el sector públic s'hi hauria d'implicar més, fins i tot creant empreses que donin llocs de treball, siguin empreses d'obra pública, de serveis o suaument del que calgui. L'atur és responsabilitat de tot. Sumem esforços i inversions.
Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Entrem ja a la tertúlia de Catalunya sense barreres. Fins a les 9 del vespre us plantegem a tots plegats si hi ha situacions en les quals ens fan sentir ciutadans de segona a les persones amb discapacitat o malaltia mental. Bé, que ho saben, Xavier González, Montse Clotet, Ignasi Sant Genís i Montserrat López. Què tal? Bona tarda, nit, companys.
Bona nit.
Sou ciutadans de segona?
Totalment.
Totalment, no?
Jo estic amb això.
Jo crec que amb situació... I tant.
Totalment. I tant. O sigui, i t'explicaré més endavant el perquè. Però ara et dic que sí, que em sento ciutadà de segona.
Poques persones hi ha que considerin ciutadans iguals a tothom.
Sí, jo també ho crec així. Jo em considero ciutadana de primera, evidentment, però crec que els altres moltes vegades em fan sentir que no és així.
Jo em vull considerar que de primera, però sóc de segona totalment.
A veure, què és ser un ciutadà de segona?
Doncs ser un ciutadà de segona per mi és ser un ciutadà a part. O sigui, ser allò que tothom és d'alguna manera, no? Que tindríem que ser tots d'aquesta manera. Doncs jo em sento com a part. I llavors li poso el número 2.
Sentir...
Jo crec que seríem un, ni un bis, ni unos.
Sentir...
Unos todos iguales.
Sentir que no tens els mateixos drets que els altres.
Exactament.
Mira, doncs poques paraules. Per aquí. Mira, jo com a jubilada amb 53 anys, vull dir, ja em vaig a sentir ja ciutadana i de segona.
Potser tenim unes característiques especials i aquestes característiques potser facin que ens sentim ciutadans de segona.
I tant. I mira el que ha dit el senyor Pellicer. Han calgut 4.000 no sé quants missatges a la Junta perquè et cataloguin, que et diguin, entre cometes, que ets normal, que no, que tindràs tus coses, però que ets un o más.
Però escolteu-me, els 5.273.000 persones aturades a tot l'estat espanyol poden sentir-se ciutadans de primera?
No, tampoc.
No.
Bueno, a veure, dins d'aquests també hi ha...
Qui és ciutadà de primera?
Bueno, és que això és una fórmula de dir, una manera de dir-ho, no? O sigui, per mi, ciutadà de primera ni de segona no existeix. Existeixen persones. I les persones tenen els drets, els mateixos drets i les mateixes obligacions, tots. No només drets, també tens les teves obligacions, siguis com siguis i el que tinguis.
De fet, la taxa d'atur és bastant més elevada en el col·lectiu discapacitat que no pas en el col·lectiu no discapacitat. Per alguna raó ha de ser això.
I tant. És evident que és així, però molta més...
A veure, quan us sentiu ciutadans de segona?
Bueno, quan em posen a part. Mira, t'explicaré perquè ho vegis ben clar. O sigui, saps qui em posa a part? El meu metge. El meu metge em dona la baixa. Ja sóc a part. Per què m'ha de donar la baixa si puc tenir unes capacitats ignorades o diferents? Per què tinc que tenir la baixa? O per què tinc que tenir una pensió? Ja m'ha apartat? Ja estic fora del mercat? No. Aquí ja comencem amb l'error.
Potser perquè no pots treballar.
Per què no? Qui m'ho ha preguntat a mi què puc fer? Ningú. Em diuen que estic malalt, que esto no es lo que quiere la sociedad, que no estoy apto para tirar adelante.
Però ningú t'obliga a estar de baixa.
Perdona. El meu metge m'ha dit que jo no puc fer segons quina feina.
Ja, però home, és que potser no estàs bé.
Ah, bueno. Però qui m'ha preguntat què puc fer? O sigui, nosaltres aquí donem una secció...
Les persones que no estan bé tenen baixa, Xavi. Mire, estan de baixa, no només...
Però escolta, jo puc fer altres coses que no tinguin una pressió. Jo, per exemple, podria tenir una feina molt més tranquil·la que no pas una feina amb pressió i amb obligacions fortes. Per què no me la donen?
Xavi, a veure, tampoc es pot posar... pots pretendre una feina... a tu imagen y semejanza.
Però per què no? Si és que aquí, no està, aquí les diferències estan creades pel propi sistema. O sigui, jo crec que no tindria que haver-hi aquestes diferències.
Quan més
no,
ho sentia? Jo, per exemple,
amb la meva discapacitat física, cada dia, quan surto al carrer, jo cada dia em sento ciutadana segona. Cada dia que em trobo un esglaó, cada dia que vaig al cinema i m'obliguen a estar a primera fila amb uns cinemes que acaben de fer ara, com per exemple els d'aquí Arenas, en què no hi ha ni una sola sala que... el lloc per persones amb discapacitat que anem en cadira de rodes estigui en un lloc digne.
I el teatre.
Cada vegada que vaig al teatre i sort que vaig amb companys i amb gent que em pot ajudar i m'han de pujar 3 trams d'escales.
Vius en volandes, Montse.
Sí, bé, a mi em fa molta gràcia que tu em diguis Cleopatra perquè em porten no així ser. En volandes.
És veritat,
Però no pot ser. No pot ser. Cada vegada, és que ja et dic, cada dia, jo podria dir que cada dia quan surto al carrer em sento ciutadana segona. Cada dia, perquè per una persona amb mobilitat reduïda poder-se moure la meva llibertat depèn de poder-me moure lliurement.
Exacte.
I m'ho impedeixen.
I tu, perquè ets una persona forta i tires endavant peti qui peti, però hi ha persones que això els hi crea un aïllament, es queden a casa, entens? I això és el que no pot ser. I això és el que no pot ser. Tothom té que tenir. Tu tens una força que potser altres persones no la tenen. I per què ets tenen que quedar a casa aquests nois o noies? No, senyor. Tant és un com l'altre, i tu tens la particularitat de que lluites més fort, però hi ha persones que també tenen el mateix dret.
Es queden a casa... Sí, perdona, Ignasi, parla.
Jo porto bastant bé, però l'estigma que arrosseguem molts malalts mentals és, bueno, és terrible. Vull dir, la gent desprecia, ignora, però això volet, vull dir, aposta, fent-ho aposta, vull dir, ignora, és una situació bastant... denigrant.
Es queden a casa per no angoixar-se.
És que jo la veritat, no sé la imatge. A vegades intento recordar, doncs, fa 16 anys, quan no anava en cadira de rodes o quan no havia tingut contacte tant amb el món de la discapacitat, i no recordo si com veia jo la gent amb discapacitat.
És que no la veies, és que no es veu, és aquí que està ara, com amagada la gent amb discapacitat.
Potser aquí està la clau,
estan
no?
Estan amagats, no es veu. Jo no veig tanta gent en cadira d'arròs pel carrer, i n'hi ha molts.
Sí, ara no, ara sí que
se'n veu força, escolta, però bé.
Jo si tingués que anar en cadira de rodes i en un teatre tinc que anar a l'última fila, o com un teatre que té un ressò molt important, no sabia ni per on tenien que pujar-te, vas tenir que els vestidors...
El Nacional, potser?
Sí, ja que ho dius, sí. Aleshores, jo no aniria al teatre, evidentment. Jo
Has tingut dificultats per anar al Teatre Nacional de Catalunya.
Al Teatre Nacional de Catalunya, sí. Bueno, a veure, tens que passar per... t'acompanyen molt amablement, però et sents diferent perquè has de passar pels sòtanos i pel costat dels camerinos per anar a la sala gran.
Imagina't. Imagina't que anessin
a la sala gran
25 persones amb cadira d'or. No podríem fer la funció.
A veure... Però sabem fer-nos respecte com a ciutadans i com a persones?
Jo crec que tenim part de culpa també amb tot això, perquè no, ens acomodem, tenim el que tenim i, bueno, ja no s'està bé.
Mira, per això, com deia abans, per això serveix el moviment associatiu, no?
Sí, nosaltres...
Per intentar-nos fer veure, sí, bueno, també. Avui ho anem lligant tot.
Nosaltres mateixos ja ens estigmatitzem a nosaltres mateixos. Per il·lustrar-ho, bueno, ja ho diré més tard.
Sí, però de senyors pallissers no n'hi ha tants, eh? De senyors pallissers no n'hi ha tants. Aleshores, per què no n'hi ha tants? Perquè no ens interessa, perquè d'alguna manera ens acomodem a el que tenim i punto. I sort que fem aquest programa, que d'aquest d'aquí podem llançar moltes coses en favor de la discapacitat. Si no, ja ens està bé. Jo crec que som culpables de lo que ens passa.
Sí.
Anys enrere, malaltia postmental. Molts malalts postmentals es quedaven a casa. Gent amb trastorns bipolars, vull dir, es quedaven a casa. Quanta gent, vull dir, ni sortia...
Ni gent amb discapacitat física no sortien al carrer. Afortunadament, les coses van canviant.
Jo penso...
Però encara queda molta feina a fer.
Una cosa que il·lustra bastant bé el tema de la tertúlia avui és l'interès que hi ha per les Olimpiades normals i corrents, cada 4 anys, l'interès que hi ha per les... paraolimpiades i l'interès que hi ha pels especial olímpics. Que
ja és nul.
Moltíssim, pràcticament.
Que ja és nul, perquè les paraolimpiades encara ara comencen, mira, una miqueta a veure's, però els especial olímpics és que no hi va ni Déu.
Sant Genís a veure el mateix interès que té el Barça o el Sabadell. És que la vida és això, eh?
Bueno, és una comparança que potser...
Ho tot com a molt personal.
A veure, que la vida sigui així no vol dir que sigui justa.
Jo no dic que sigui justa. Dic que és així, no només pels discapacitats.
No, evidentment. Tothom té entrebancs, però nosaltres encara en tenim més. Senzillament.
Aleshores, el que passa és que jo fins que no vegi que els col·legis, que és l'essència de tot, en els nanos ben petitets els hi explica què és una persona en cadira de rodes, què és una persona coixa, què és una persona cega, què és una persona sorda, fins que no vegi això,
no farem res.
Creuré que hi hagi una sensibilitat per part de ningú, perquè l'essència està amb els nanos, i els nanos, una vegada han après que existeixen aquestes persones, no hi veuran cap diferència.
Més escenaris on us heu sentit o sentiu ciutadans de segona? A més d'en ambients mèdics, en ambients... barreres arquitectòniques diverses...
A veure, jo és que ciutat de segona no m'agrada aquesta paraula.
A la feina. Sento, a la feina, a vegades, l'accés a la feina.
Potser, si no fos així, potser la vida seria una bassa d'oli... Seria molt planera, molt avorrida, no sé.
A veure, peti quins peti, la societat nostra encara diferència els guapos, els lletjos, els coixos, els secs, encara diferència. Ens posen en uns grupets. Los guapos, este. Bien vestidos, estos. Ara n'hi ha molts d'estrangers, los estrangeros. Vull dir, tots tenim el lloc. Llavors, unir-se, o sea, interlazar-se, això és lo difícil, i és lo que no entenc.
Però és que potser hi ha pocs ciutadans de primera, companys.
Bueno, és que no, hi ha persones, Anna, hi ha persones.
També tens raó, Anna. Potser caldria definir què és un ciutadà primera,
clar,
no?
Clar, hi ha persones.
Al cas nostre,
ni són de primera.
Jo sé que mal de muchos con suerte de tontos, però escolta'm.
Qui és de primera? Bueno, si a vegades els de primera et defrauden, també. Penses que aquella persona, dius, ostres, tu...
Leo Messi, un ciutadà de primera?
Doncs no.
No, però...
no, és un bon jugador.
Sí, perquè ni és guapo.
No defenso
ni
aquesta
és
tesi. Us estiro de la llengua.
No.
Quin és el model?
Ni és maco, ni
és alt. Què considereu ciutadà
dir...
de primera?
No, jo és que no, t'ho torno a repetir.
Quin és el model? Una persona amb una feina que guanyi molts diners, que sigui guapo, que tingui accés a
que
qualsevol...
Que guanyi molts diners o que guanyi els diners suficients?
No, el que es considera...
Ah, si nosaltres mateixos, companys, nosaltres mateixos...
Jo penso que hem de tenir a dues coses. Una, ser un conjunt d'individus, cadascú un individu sol. I dos, tenir a una comunitat global. O sigui, tenir a les dues coses. Val. És l'essència.
Menys individu i més societat. Companys, sigueu persones felices i solidàries.
Gràcies.
Ciutadans de primera. Adéu-siau.
Ho intentem.
Adéu.
Bona nit.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Ràdio Estel.